Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bona nit. Benvinguts al programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és al control de les vies del so. Els parla Carme Bonet. El tema destacat d'avui és la trobada de famílies que va tenir lloc al Principat d'Andorra diumenge passat, organitzada per la Delegació Diocesana per la Família i la Vida i coordinada per mossèn Cinto Busquet. Continuarem amb altres temes, també d'actualitat a la nostra diòcesi, i finalitzarem, com sempre, amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Un centenar de persones van participar a la trobada de famílies que va tenir lloc el passat diumenge, dia 12, al Principat d'Andorra, entre l'Escola de Sant Armengol i el Santuari Basílica Nostra Senyora de Meritxell. La trobada, que portava per lema Evangeli i Família Avui, va ser presidida pel nostre arcabisbe Joan Enric Vives i organitzada per la Delegació Diocesana per la Família i la Vida sota la coordinació de mossèn Cinto Busquet. La trobada es va iniciar amb una xerrada que van a càrrec de la família Roche, la Maria Engràcia i el Robert, que porten 50 anys de matrimoni, els quals van explicar la seva vivència personal en la que sempre hi ha estat present els valors evangèlics. Van exposar la seva experiència basant-se en tres dimensions: l'afectiva, a través de l'amor, la instrumental, referint-se al saber gestionar la relació compartint la presa de decisions sense voler tenir més poder l'un que l'altre, i la comunicativa, la comunicació dels sentiments demanant perdó quan calgui.
En les tres dimensions que us volia dir, afecte, la dimensió afectiva, la dimensió més instrumental, que seria la gestió, les decisions, que això és una cosa que jo crec que val la pena reflexionar a les parelles, perquè no tinguem una relació sense voler de poder l'un sobre l'altre. O sigui, el tema del poder és un tema important i interessant. Primer, no posseir a l'altre en el sentit estricte, però després no voler ser el que té l'última paraula sobre les coses que farem fora de nosaltres. Llavors, això cal revisar, que tots tinguem sentir-nos que estem construint allò, però els dos, amb un mateix nivell. Per una banda, la individualitat, per una altra, trobar... Però, en el fons, jo volia primer afincar-ho en la... O sigui, arrelar-ho en l'Evangeli, no? Quins valors creiem, almenys que són el nostre nord i que intentem. No sé quin grau d'excel·lència o no tenim. En algun ens sentim que ens en sortim. Amb altres, però cal cap.
En aquest aspecte, van remarcar que cal prestar atenció, però, en com es comparteixen els sentiments negatius, que n'hi ha de dos tipus.
És oportú, a vegades, alguna vegada no. Per tant, es poden dir sentiments positius de tota mena, doncs, de poder-ho compartir i tal. Però dels negatius, atenció, n'hi ha de dues classes. Els negatius que provenen de qualsevol situació que ens ha passat, per exemple, si jo arribo i tinc un mal sentiment d'arribar i poder-ho compartir, és clar que és bo. Però jo diria que no gaire freqüent, per favor. No gaire freqüent. A l'altre, doncs, de donar-li pesos d'allò que és que algú i el treball... Sí, confiar una mica, però te'ls has de resoldre tu. I després donar-los una mica... L'altre t'ajuda, però allò que deies tu, encara són dues persones diferents, i això. Però després hi ha els tercers sentiments, que són els negatius produïts de l'altre. Aquests s'han de tractar en moments molt especials. No es poden sobre la marxa. S'ha d'escollir una vegada al mes, una vegada cada 15 dies, llavors parlar de com anar, com anem, dir el que m'ha agradat, de tu, de tal, i també dir, mira, però aquell dia em vaig sentir molt malament, i això, i això, i això. Però els sentiments negatius, repeteixo, distingir aquests dos, els negatius que venen de fora, amb prudència.
Van posar èmfasi també en que l'Evangeli és per viure'l, no per meditar. En aquest sentit, comentaven que cal ser coherent i sincer en els valors que creus i d'aquesta manera ja es posen en pràctica.
Per mi, el descobrir que l'Evangeli és per viure, no per meditar, va ser tot un canvi quan vaig descobrir això. Després hi fallat moltíssim, perquè no et pots imaginar. Però sempre és aquest referent que tens, no? I, per exemple, el del moment present i viure que vivim, doncs, una frase de l'Evangeli, això m'ha servit molt, perquè, per exemple, quan he tingut de fer alguna cosa que m'ha costat molt, i bueno, vale, només tinc que fer que anar allà, estimar l'altre i tenir present aquesta frase de l'Evangeli que ens toca viure. No tinc que fer res més, jo.
Mossèn Cinto Busquet, coordinador de la trobada, em feia la següent valoració.
Bé, crec que aquesta tercera edició de la Jornada Diocesana de les Famílies ha estat important en el camí que anem fent, sobretot amb els matrimonis joves del nostre bisbat, de diversos llocs, de veure què vol dir avui, en família, viure l'Evangeli, deixar-se il·luminar per la llum de Crist i testimoniar-la als altres al voltant nostre. Crec que ha estat molt positiu també el fet doncs, que hem pogut comptar amb el matrimoni Roche, amb el Robert i la Maria Engràcia Vallès de Barcelona, el Robert Roche i la Maria Engràcia Vallès, persones doncs, amb uns 50 anys de casats, amb 7 fills, amb molts nets, professionals, psicòleg, professor universitari el Robert, la Maria Engràcia també doncs, amb tota una formació molt gran, i que des d'un punt de vista testimonial, però amb gran competència també i amb molta preparació, ens han donat doncs, alguns suggeriments, vam fer aquesta hora de diàleg amb ells, doncs, molt interessant, que crec que ajudarà els que hi érem i ajudarà també a d'altres que a partir d'aquí doncs, puguin anar rebent la bona influència del plegat. Molt positiu el moment també de treball en grups, i molt celebratiu i joiós el moment doncs, del Santuari de Meritxell a la tarda, quan vam poder celebrar l'Eucaristia amb el senyor arcabisbe. Crec que és un punt d'inflexió important en el nostre camí com a delegació de família del bisbat, com a moviment diocesà de famílies evangeli.com, que vam iniciar fa 4 anys, amb dues parelles, i ara ja comptem amb un bon nombre doncs, d'animadors, que de mica en mica poden anar repetint en diferents llocs l'experiència que hem anat fent al llarg d'aquests anys i que garanteixen que aquesta iniciativa anual de la Jornada Diocesana de les Famílies es pugui anar fent, que pugui ser un punt de referència important per totes les famílies del bisbat.
Un dels participants, Carles Martín, manifestava que aquestes trobades són una bona escola de formació amb valors cristians pels seus fills i que en surten enriquits.
Aquests tres pilars de gestió, afecte i comunicació. També ens van parlar del sentit de la creu, que la família també és un lloc de creu. De creu com va portar Jesucrist, doncs a la parella també li pertoca portar la seva creu. Però sempre amb el sentiment de que si Déu ens ha posat aquesta creu és perquè ell pensa que tenim la capacitat de portar-la. Té la confiança de que nosaltres la podrem portar i allò ens farà millors i ens enriquirà. I com a conclusió del seu testimoni, repetir el que ells van dir, que l'Evangeli no és per llegir-ho, sinó que l'Evangeli és per viure-ho. I amb aquest lema, ells l'han fet seu i ha estat una miqueta doncs, la clau de l'èxit de la seva vida, en parella. I pel que fa a la jornada en general, doncs, bueno, per nosaltres és una manera de poder conviure en la nostra família, jo amb la meva dona i els nostres fills, i també conviure amb d'altres famílies que també porten els seus fills, i llavors tenir un lloc per compartir la fe i tenir un lloc on ens sentim església, una petita església. Cada família som una petita església, però tots junts la fem més gran. I és una bona escola de formació pels nostres fills, ens agrada molt, ho trobem molt positiu. I ens adona de la importància de la família dins la societat, com a nucli fonamental, on Déu posa tot el seu amor i on Déu vol que els valors cristians siguin portats als nostres fills i d'aquí es transmetin a la societat. La transmissió de la fe, la transmissió del respecte, la transmissió de l'ajuda, del compartir, del perdó. Tots aquests valors comencen a la família i d'aquí es transmeten a tota la societat. La família és el nucli principal, penso, de l'evangelització cap a la societat. I amb tres pilars que ens va dir el Sant Pare, que són permiso, perdón i gràcies. Si això ho tenim present, doncs la família tirarà endavant perquè és un lloc on la convivència fa necessari aplicar molt sovint aquests tres eixos del permiso, el perdón i donar les gràcies. No? I bé, la jornada va ser molt positiva i bueno, penso que sortim entre quits després de veure viscut.
Josep Rabader, que també hi participava, comentava que és una bona oportunitat per reflexionar i compartir experiències amb altres famílies.
Doncs aquesta tercera jornada diocesana de les famílies, que s'ha celebrat aquí a Andorra, per mi ha sigut la segona vegada i penso que és una bona oportunitat que ofereix el bisbat perquè les famílies cristianes es puguin trobar i poder reflexionar sobre la seva missió, sobre la seva vida, les coses que els preocupen i compartir després també experiències quotidianes, experiències de la quotidianitat, amb la feina, amb els fills, amb la relació entre la parella. I aquesta vegada hem tingut l'experiència d'un matrimoni que ens ha enriquit molt per la seva experiència, perquè ja portaven 50 anys de casats, per totes les experiències ben concretes que ens han explicat. I bé, són oportunitats molt interessants i enriquidores perquè també permet de trobar-nos molt a prop, doncs, parelles. Jo, per exemple, porto poc de temps d'experiència matrimonial, només 2 anys, però d'altres que porten més també ens ajuden. Jo aconsellaria que malgrat hi hagi dificultats o hi hagi pors, perquè no sabem, de vegades no estem molt segurs de si ens hem de casar o no, perquè és un risc, perquè no hi ha els mitjans, de vegades econòmics, o no es propicia, doncs que ens llancem des de l'experiència de la fe i veurem com Déu ens ajuda i fa que aquest camí del matrimoni doncs es pugui portar endavant, perquè amb la seva ajuda tot va endavant. Qualsevol experiència, qualsevol iniciativa que tinguem per seguir-lo amb ell, si és des de la fe, ell ens ajuda.
I com creus que es pot evangelitzar des de la família?
Doncs evangelitzar des de la família, potser no, avui dia no es poden fer moltes coses teòriques o moltes... És més evangelitzar amb el testimoni,
amb les accions.
Amb les accions, per exemple, mostrant-nos com gent normal. Vull dir, no som... Les famílies cristianes no som coses especials, sinó som gent normal i corrent. El que passa és que intentem viure aquelles dificultats o aquells reptes que sorgeixen en la vida doncs d'una manera diferent, sabent que en Déu tenim la força, que ell ens mostra el camí, que la fe ens fa fer experiències arriscades i de que ens demanen una exigència i ens demanen un esforç, però que ens porten a la felicitat, també.
Fito Tugues, per altra banda, comentava la importància que té per la seva família participar en aquestes trobades.
A mi personalment m'agrada molt. Primer perquè ens ha fet tocar molt de peus a terra. Hem parlat de coses no quotidianes i coses que també ens afecten, doncs penso que a totes les famílies, siguin més joves o més grans. Però especialment a mi m'ha agradat una cosa, ja ho he comentat també abans, el fet aquest que el Robert ha comentat, diu, jo crec en la família i crec en aquest projecte de família, amb uns valors concrets, però penso també de que moltes de les coses que fem com a família doncs potser no són perfectes, però hem de ser valents de poder-ho dir i que dia a dia anar millorant i anar fent aquest camí com a famílies cristianes. També. Uh-huh. Mm.
I de quina forma creus que es pot evangelitzar des de la família?
Això és una pregunta complicada, no? Suposo que, bueno, que hi hauria moltes coses a dir. Jo penso que el que és important també és l'obertura que ens està donant també i doncs, la transparència i la llibertat que ens està donant el Papa Francesc també en aquest sentit, de dir, com a famílies, doncs, hem de poder fer un acompanyament fonamentalment i que d'aquest acompanyament doncs, en surti també doncs, noves experiències, noves famílies que vegin doncs, en aquesta manera de fer com a famílies cristianes doncs, alguna cosa diferent que també s'hi puguin enganxar. A poc doncs, anar buscant xarxes i mecanismes doncs, perquè es vegi com a famílies cristianes doncs, funcionem i tirem endavant.
Durant la jornada es van dur a terme diversos col·loquis a l'entorn de la xerrada Evangeli i Família avui, un dinar de germanor i va finalitzar amb l'Eucaristia al Santuari Basílica de Meritxell.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Amb el missatge a l'hora d'ajudar Multiplica't per dos, Càritas Espanyola ha llançat una campanya informativa en l'inici de la campanya de la renda 2014 per tal de convidar els contribuents a marcar conjuntament en la seva declaració les dues caselles solidàries de l'assignació tributària, la destinada a l'Església Catòlica i la destinada a altres fins socials d'interès general. Ho explica el director de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova.
Igual que els altres anys, hi ha la possibilitat de que qualsevol contribuent pot marcar dues casilles. Una, que és per l'Església Catòlica, i l'altra és per entitats socials, el que en diem l'IRPF. En concret, marcar una o l'altra és independent. Per tant, es poden marcar les dues a la vegada. No incrementa el cost o la contribució de la renta i cal tenir present de que és molt important marcar les dues. En el cas nostre, de Càritas d'Urgell, nosaltres l'any passat vam rebre de la Conferència Episcopal 40.000 euros i enguany de l'IRPF, que és la casella del tema social, hem rebut 80.000 euros. Per tant, la proposta i la recomanació que jo faig és de que es marquin les dues caselles que no són incompatibles entre elles. Per altra banda, també cal esmenar un tema nou que ha sortit amb la reforma de la llei de mecenatge referent a les donacions, o sigui, als donatius que un fa, doncs fins als 150 primers euros d'aportació, a la declaració del 2015, que es farà l'any que ve, desgravarà el 50%, i pel 2016 i anys successius desgravarà el 75%. Això, si ho tradueixo en un exemple gràfic, seria que una persona que cada mes durant el 2015 aporta cada mes 10 euros, al cap de l'any són 120. Vol dir que l'any que ve, quan farà la renta, en podrà desgravar 60 i, per tant, el seu cost real seran de 60. I pel 2016, i el successiu, si no canvia la llei, la mateixa aportació de 120 euros desgravarà el 75%. Vol dir que aquesta persona li costarà 30 euros a l'any. jo crec que és una bona manera també de participar i col·laborar amb un projecte social com és el de Càritas i també amb l'Església.
Dimarts passat, dia 14, va tenir lloc a la sala d'actes del Comú d'Escaldes, Engordany, al Principat d'Andorra, la presentació del llibre La columna dels esgarrats, d'Amadeu Alemany. La columna dels esgarrats és el tercer llibre publicat de l'autor català Amadeu Alemany i editat per Boliana Edicions. En tractar-se d'una novel·la amb el rerefons de la Guerra Civil Espanyola, però escrita amb un registre ben diferent al que hem pogut llegir fins ara sobre un dels fets bèl·lics més importants de l'Europa del segle XX, ha rebut una gran acceptació per part de diverses institucions relacionades amb la memòria històrica. La història novel·lada, malgrat pertany al gènere de la ficció, respecta amb precisió les dades i geografies històriques reals. La Guerra Civil n'és l'escenari principal i, en concret, la Batalla de l'Ebre. Els seus protagonistes són malferits de guerra de l'Hospital de Sang de Cambrils. Ho explica el propi autor.
La columna dels esgarrats és una novel·la, ara fa un any que la vaig publicar, una novel·la amb el rerefons important de la Guerra Civil. Per tant, podríem dir que és la història de la Guerra Civil novel·lada, però jo vaig voler des del principi, vaig tindre clar, que volia donar-li un enfocament diferent al que s'havia llegit fins ara. No? Hi ha molta novel·la escrita, hi ha molt de llibre escrit doncs, sobre la guerra, però jo volia fer una cosa diferent. Per tant, vaig prendre com a referència, tal i com diu el títol, uns esgarrats de guerra, és a dir, uns malferits de guerra, molt joves, que es coneixen en un hospital de sang i que, doncs, d'alguna manera, fan pinya perquè se n'adonen doncs, home, que tenen un problema comú, no? I que la seva vida doncs, es troba estroncada i que, d'alguna manera, comparteixen aquesta misèria. Ells són molt joves i d'alguna manera es converteixen en rebels d'aquesta guerra i de la seva pròpia guerra. Cadascun d'ells té la seva pròpia misèria i el sentit doncs, de la superació, el sentit de la companyonia, de fer pinya, doncs això els porta a viure una aventura molt, molt particular. Podríem dir que la columna dels esgarrats, en poques paraules, és això.
Aquest mateix llibre va ser presentat a Sant Boi de Llobregat als voltants de Sant Jordi el passat any i després, a banda d'haver recorregut gran part del Principat, va ser acollit en el Museu d'Història de Catalunya. Ha rebut el suport d'Òmnium Baix Llobregat, el Memorial Democràtic i Comeve, Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, així com els museus dels ajuntaments de Sant Boi, i va ser present també a la Setmana del Llibre en català. Aquest acte al Principat d'Andorra va comptar amb Lucía Càram, Josep Maria Camproví i va ser conduït pel bisbe emèrit Joan Godallol. I tot seguit els parlem de les activitats previstes a l'agenda. El proper 26 d'abril, jornada de pregària per les vocacions. El 27 d'abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Els dies 28 i 29 d'aquest mes, reunió de delegats diocesans de pastoral vocacional a Espanya, a Madrid. El proper 1 de maig, aplec i benedicció de la restauració del santuari de Santa Maria d'Àneu, a Escalarre. El 2 de maig, aplec de Covet. El 3 de maig, aplec a l'ermita de la Mare de Déu d'Arboló, Arcalís. Els dies 5 i 6 del mes de maig, reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense a Tarragona. I l'11 de maig, visita del Cotolengo a la Seu d'Urgell. Així finalitzem l'agenda i així també el programa Església d'Urgell d'avui. Que passin una molt bona nit, una bona setmana. I diumenge vinent ens retrobem. Ha estat el control tècnic l'Àlex Alsina, a la locució Carme Bonet.